Ara de seguida us posem al dia de les novetats, però abans us volem avançar una part del contingut de l'entrevista a Jordi Turull, que publicarem a partir de 9:15. És una entrevista que vam mantenir ahir a la tarda amb l'exconseller de Presidència i candidat a la presidència de la Generalitat a la presó de Lledoners. I com sempre passa, des que estan empresonats, dins de la presó no es pot enregistrar res, de manera que li han posat veu a les declaracions de Turull. A 9:15 insisteixo tota l'entrevista amb el diputat de Junts per Catalunya. Però ara un abans. Jordi Turull està bé en el seu quart de dia de vaga de fam. Ja li han fet el primer control mèdic i el seu estat de salut és bo. Només pren líquids i un sobre de sèrum al dia. I ja està. I aquest és el seu estat d'ànim.
Em pensava que seria pitjor. Em pensava, per exemple, que estaria irritable i no ho estic. És més, estic en una situació que ja m'havien advertit i és que estic com flotant.
Turull i la resta de presos polítics en vaga de fam diuen que han pres aquesta decisió per denunciar la dilació que, segons ell, està fent el Tribunal Constitucional de manera deliberada per frenar que els seus casos arribin a la justícia europea. Va ser una conversa intensa en què va posar noms i cognoms a les persones que l'han decebut des que està a la presó. El cas més dur és aquest quan li preguntem si s'ha sorprès Turull per gent que encara no l'ha anat a veure.
Sí que n'hi ha. Això del Ramon Espadaler no té nom. Havíem sigut companys molts anys. Jo era portaveu parlamentari de Convergència i Unió i ell n'era el portaveu adjunt. Imagini's la relació que teníem. I no ha vingut a veure'm. Després que no vengui a Valors Cristians. Tan gran és el complexe que té a sobre que li pot més la política que la humanitat.
Turull assegura que va molt tranquil al judici perquè no ha fet res dolent davant el Suprem que situï en quin moment hi va haver rebel·lió i parlem, evidentment, de l'actualitat. Escoltareu les seves reflexions sobre Andalusia, sobre Vox i, lògicament, per la política catalana i el moment pel que passa l'independentisme, el que demana més unitat i menys autoflagel·lació. Pedro Sánchez... La casualitat vol que, mentre es fa l'entrevista, Pedro Sánchez anuncia la tramitació dels pressupostos i diu això.
Pedro Sánchez ni tan sols ha creat el PDeCAT per explicar-nos els pressupostos. Com espera que els aprovem? Llegint la nota de premsa? Això no va de 100 milions d'euros per Rodalies. 100 milions d'euros que, per cert, no arribaran.
L'entrevista sencera a Jordi Turull a partir de 9:15. El Tribunal Constitucional resoldrà les peticions de llibertat d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart al gener. Fons del Tribunal han explicat a RAC1 que està previst que s'estudien els recursos d'empara en el primer ple que farà el Tribunal després de les festes de Nadal. Davant la vaga de fam que han començat alguns presos, el Tribunal Constitucional assegura que segueix els tràmits previst i que està actuant amb aquest ritme perquè no pot entorpir la feina que fa el Suprem. Per tant, tot apunta que rebutjarà les peticions de llibertat fins que no hi hagi una sentència ferma. Des de Madrid informa Mar Poyato.
El Constitucional té l'agenda feta. La setmana que ve començarà a estudiar els recursos d'empara que van presentar Carme Forcadell, Mireia Boya i Anna Gabriel, que qüestionen la competència del Suprem per poder jutjar els líders independentistes. Unes peticions que tot apunta que rebutjarà perquè aquest tema encara està pendent que resolgui el Suprem i no estarà fins després de Nadal, a principis de gener, quan el TC ja entrarà a estudiar el fons de les peticions de llibertat que han fet els líders independentistes empresonats. I les primeres seran les d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Els magistrats del TC calculen poder analitzar dos o tres recursos cada ple. En total, els líders independentistes han presentat una trentena de recursos d'empara. Tots estan admesos a tràmit. De fet, s'ha creat una comissió formada per 6 lletrats del Constitucional, que és l'encarregada de valorar els recursos, agrupar-los per temes i organitzar-los perquè els 12 magistrats que formen el ple els puguin estudiar. El que pot passar, però, és que les sentències del TC sobre els recursos d'empara no arribin fins passat el judici o fins i tot un cop hi hagi una sentència ferma.
Això vol dir que la vaga de fam de Sánchez, Turull, Rull i Forn es podria allargar fins a després de festes. El govern d'Espanya, però, assegura que si en algun moment corre perill la vida dels empresonats, se'ls alimentarà. Això deia la ministra de Justícia, Dolores Delgado.
Por una parte, esta situación está prevista ya. Se previó en su momento por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1990, cuando fue en relación a Grapo, que se pusieron en huelga, y ya está recogida lo que es la doctrina constitucional.
Des de la Fiscalia General de l'Estat també diuen que estan preocupats per la situació dels presos en vaga de fam, però María José Segarra deixa clar que la situació no els farà canviar d'opinió.
Desde un punto de vista personal, como no, pero respeto profundamente sus decisiones y eso no implica que Fiscalía vaya a modificar su criterio. Va a seguir rigiéndose por los principios de legalidad y actuando conforme a derecho. Ya el Tribunal Constitucional ha manifestado sus tiempos y creo que sobre eso no podemos decir nada más que expresar la preocupación, por supuesto.
Els quatre diputats que fan vaga de fam són de l'òrbita de Junts per Catalunya i tots quatre van rebre la visita d'una delegació d'Esquerra per traslladar-los també el seu suport. Mentrestant, la plataforma Prou Hostatges comença a coordinar el suport als presos en vaga de fam. L'entitat que va impulsar fa un any l'assemblea ja prepara dejunis encadenats a Montserrat, a Cornellà i a Barcelona. Seran períodes de màxim 7 dies i els participants que s'apuntin s'aniran rellevant. Els dejunis començaran diumenges a les cel·les de Montserrat. Els participants tindran assessorament mèdic, espai per descansar i una sala polivalent on es faran xerrades i actes relacionats amb els presos. El portaveu Jordi Vilarasau explica que aquesta plataforma farà de paraigua de noves accions.
L'objectiu d'aquest grup és que tothom lideri les accions que cregui en el seu àmbit de responsabilitat, però que ho faci amb aquesta coordinació, posant en comú a tot el grup aquest les accions que hi hagi.
Des de la plataforma també asseguren que alguns diputats sobiranistes estan plantejant no menjar durant 24 hores demà el dia de la Constitució. De fet, el govern confirma que alguns consellers també estudien sumar-se a aquestes accions de solidaritat. En paral·lel, el Camp per la Llibertat i una centena d'entitats espanyoles es manifestaran a les portes del Suprem el 15 de desembre. Ho faran per denunciar la falta de justícia que, segons ells, hi ha l'Estat. La vaga de fam també ha generat un nou conflicte diplomàtic entre el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, i el sector flamenc del govern de Bèlgica. Borrell critica la piulada en què el ministre de Defensa belga, Sander Luns, ha defensat l'acció dels presos independentistes. El va respondre en el marc d'una reunió de l'OTAN a Bèlgica.
El ministre de Defensa de Bèlgica ha hecho unas declaraciones que consideramos inaceptables y que recibirán seguramente una respuesta.
A tot això, la Generalitat va anunciar que concedirà la medalla d'or a l'expresident del Parlament, Carme Forcadell, li entregaran per la seva trajectòria en defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals. I atenció al que llegim avui al Nació Digital, que avança els detalls d'una hipotètica aturada de país que s'està preparant pel 21 de desembre. La mobilització preveu accions en una dotzena de punts de Catalunya coincidint amb la celebració del Consell de Ministres del govern de Pedro Sánchez de Barcelona. Una iniciativa ciutadana que s'ha escampat per les xarxes, que encara és molt incipient i que té com a principal objectiu aturar les principals vies de comunicació. Segons aquesta informació, tot i que encara es desconeixen els detalls i horaris, es promourà actuar a la zona fronterera de la Jonquera, Vinaròs i l'Aragó, als ports de Tarragona i Barcelona, a l'AP7 a Girona, a les entrades de l'aeroport de Barcelona i de Reus, a les dues rondes de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal, amb Passeig de Gràcia i a Manresa, a l'Eix Transversal. Segons aquesta informació del Nació Digital, es tracta d'una aturada de país i no d'una vaga general, perquè de moment no hi ha suport sindical. 8 i 12 minuts, Andalusia, l'entrada de Vox va marcar bona part de l'entrevista que Pedro Piqueras va fer a Pedro Sánchez a Telecinco. Aquesta nit, el president espanyol i líder del PSOE va enviar tot el suport a Susana Díaz perquè continuï com a presidenta d'Andalusia, malgrat que també va fer autocrítica pel resultat socialista.
Como secretario general del Partido Socialista, lo que le pido a mi organización en Andalucía es que reflexione los órganos deliberativos sobre cuáles son las cuestiones que tenemos que hacer mejor. Pero como presidente del gobierno, lo que me preocupa es la estabilidad y la gobernabilidad. Me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que, por tanto, Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar, hasta las últimas consecuencias, ser presidenta de la Junta de Andalucía.
Pel que fa a l'ascens de Vox i la influència que podria tenir en el proper govern, andalús, Sánchez es vincula a l'auge de l'extrema dreta del procés català.
Àustria, França, Alemanya no tenen Catalunya, però sufren la presència de la ultradereta. La gran diferència entre la dreta europea i la dreta espanyola és es que la dreta europea se van a glòria de no pactar con la ultradereta. En canvi, la dreta espanyola, el Partido Popular i Ciudadanos, lo hacen sin ningún tipo de rubor.
De fet, Pedro Sánchez, per ell, el veritable culpable que Vox hagi guanyat suports és Pablo Casado, el líder del PP. Creo que Mariano Rajoy tenia molta més mà esquerra.
El problema es que ahora mismo tenemos un liderazgo muy débil en el Partido Popular y aquellas personas que se han posicionado siempre en ideas más de extrema derecha, pues han encontrado en Abascal un referente que no encuentran en Pablo Casado. La gran virtud que han tenido otros dirigentes del Partido Popular es saber arropar toda esa realidad y hasta incluso, de alguna manera, vehicularla hacia posiciones más moderadas.
Mentrestant, el PP i Ciutadans continuen tirant la canya a Vox, ni Rac Casado a Ràdio Nacional d'Espanya ni el candidat andalús Juanma Moreno Bonilla descarten que el partit entri al govern.
Se tiene que hablar en primer lugar con Ciudadanos y luego Vox tendrá que decidir si tiene una posición pasiva, es decir, abstenerse y facilitarlo, o activa a la hora de participar de la línea de programa electoral para estos 4 años.
Presentaré mi candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía porque hay votos suficientes para el cambio en Andalucía.
Ciutadans es reunirà avui per decidir si accepta que el PP porti les regnes de les negociacions per formar govern. De moment, Inés Arrimadas evita titllar Vox de partit de l'ultradreta.
No faré jo la definició. Tothom coneix les diferències ideològiques que nosaltres tenim en les diferents forces polítiques que hi ha a Andalusia. Ara, el canvi d'Andalusia ha arribat i espero que el Partit Socialista, si li preocupa aquesta situació, pugui ser responsable i que pugui fer una abstenció des de l'oposició per deixar governar des del centre i des de la moderació.
Si, en canvi, Manuel Valls, que va fer un tuit després de les eleccions andaluses on deia «La extrema derecha ha emergido en España. Ahora más que nunca es el momento de la responsabilidad y de recuperar el centro político, pactos inteligentes, moderados y con sentido común por el futuro de España y de Europa». En canvi, les relacions entre Vox i Podem són tenses, vaja, horroroses. En les últimes hores, Santiago Abascal de Vox i Pablo Iglesias se les han tingut públicament.
Queremos decirle a Pablo Iglesias que le haremos responsable de todos los ataques, de toda la violencia que a partir de ahora se hagan contra esta fuerza política.
Bueno, espero que no me haga responsable también de las hemorroides que pueda tener. Ya solo faltaría que Pablo Iglesias sea el responsable de que el señor Abascal tenga hemorroides y muy orgulloso de esos estudiantes antifascistas que en muchas ciudades andaluzas han dicho futuro y no queremos que los fachas vuelvan.
Unes declaracions que Iglesias feia en Antena 3. Escoltem ara el comentari que signa el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
I Pedro Sánchez contempla des de Sierra Morena el paisatge després de la batalla a Andalusia, que ha deixat noquejats els seus rivals. Susana Díaz fa pocs anys el tractava com el seu titella. Després de la rebregada de diumenge, ara necessita fer valer que Sánchez li truca i li fa costat per no dimitir després d'haver perdut el bastió històric del socialisme. Es pensava que no necessitava per res el líder del PSOE. Amb prou feines el va convidar a dos mítings, pensant que li faria més nosa que servei. I ara, ferida de mort, el necessita per allargar la lenta agonia. Sánchez també fica el dit a la nafra de Pablo Casado i Albert Rivera, que tampoc surten ben parats de les andaluses. Han guanyat una batalla, però els comença la veritable guerra contra un competidor ferotge, que des de fa anys està fent anar de corcoll als seus socis a la resta d'Europa. Ara riuen les gràcies a Vox perquè els ajudi a desbancar el PSOE de la Junta, però la pugna pel vot a la dreta de la dreta, a les municipals, autonòmiques, europees i tard o d'hora a les generals, serà descarnada. No trigaran a adonar-se que va ser pitjor idea que donar aigua a un gremlin.
A Andalusia, les últimes hores, han continuat les manifestacions en contra de Vox. A Cádiz hi ha hagut aldarulls i la policia ha detingut dues persones. Se'ls acusa d'haver provocat diversos desordres públics. La irrupció de Vox a Andalusia ha centrat el debat polític i mediàtic d'aquests últims dies. Però com més el votant de Vox? D'entrada, neguen que sigui un partit de l'extrema dreta.
La extrema derecha va unida a la violencia. Y gracias a Dios, creo que ahora mismo en España no hay ningún grupo de extrema derecha violenta.
Habla como yo pienso, y yo no soy de extrema derecha. Y a mí, si este partido empieza a pegar a la gente o algo así, al otro día lo dejo de votar.
Y yo creo que Vox es liberal. No es esa extrema derecha que quieren meternos por la cabeza, que es malo, que vienen los fachas. Para nada.
Que llegim atenció al que avui escriu, com sempre, l'Antoni Puigverd, a La Vanguardia, que es diu Vintage. Es pregunta pels factors de malestar que hi ha hagut a Andalusia i diu que és molt llarg, que és fàcil fer la llista. Les doloroses cicatrius de la crisi, desigualtats tremendes, joves sense futur, classes mitjanes dominades per la por d'empobrir-se, la pèrdua de sobirania d'Espanya tiranitzada pels mercats, dirigida fredament des d'Alemanya, obedient als dictats europeus, qüestionada pels catalans, la immigració i el temor de ser engolit per altres cultures, la incomoditat masculina davant el creixent protagonisme femení, el prestigi social de la cultura LGTBI i que correlativament al desprestigi públic dels valors tradicionals, etc. Els canvis en els últims 25 anys, escriu Puigverd, han estat colossals i velocíssims. Han tallat la digestió a molta gent. La cultura contemporània és disruptiva i s'ha imposat de manera sovint implacable i petulant. Inevitablement, la reacció ha arribat o ha fet a través de les xarxes on veritat, creença i emoció són la mateixa cosa. Vox és l'enèsim capítol de reaccionarisme espanyol. I acaba dient, el factor català és un dels grans aglutinants de Vox. Ja des de l'aventura de l'Estatut, el catalanisme no solament ha defensat les seves raons, sinó que ha posat en qüestió la nació espanyola, l'ha desafiat. Quan això es fa, inevitablement, hi ha qui recull el guant i s'arma per la batalla. Efectivament, a Andalusia hi ha dos perfils clars de persones que han votat Vox. D'una banda, el de classe benestant, en formació i que viu en ciutats grans, però també han fet forat en pobles rurals entre gent de classe més baixa. La Cristina Solías ha visitat Los Remedios, a Sevilla, l'únic barri on Vox ha estat segona força amb més del 24% dels vots. Cristina.
Los Remedios sempre ha estat un barri conservador, però l'any 2015 només el 3% dels veïns va votar Vox i ara ho han fet un de cada quatre. Per què? Sobretot perquè veuen bé les seves mesures, com expliquen a RAC1, l'Eduardo, la Guadalupe i el Paco, tots tres amb estudis universitaris.
Esa administración pública que los partidos políticos la han utilizado para colocar a sus propios afiliados.
El rollo este del género y esto y lo otro, a mí eso ni me va ni me viene.
Soy contrario al aborto. Perquè considero que és un crimen.
I tots els veïns coincideixen que el procés independentista també els ha fet decantar per Vox.
Queremos una España grande y libre.
Ha sido mucho más beligerante en defensa del Estado, en defensa de la democracia.
contra los independentistas catalanes.
Ya hay mucha gente que le tiene manía a los catalanes. Vamos, yo, por ejemplo, yo veo un producto que es catalán, yo esto no lo compro.
De fet, Los Remedios està ple de banderes espanyoles que van penjar als balcons després del discurs del rei el 3 d'octubre de l'any passat en defensa de la unitat d'Espanya.
I en Pep Tormos ha visitat el poble de Sanlúcar la Mayor, l'únic de la província de Sevilla on Vox ha estat segona força amb el 18% dels vots. Pep.
A 20 quilòmetres de la capital, gran part dels 10.000 habitants de Sanlúcar la Mayor es dediquen a l'agricultura i al sector serveis. Aquí, Vox ha deixat de ser un partit residual, i és que en només 3 anys ha passat de ser la setena força, amb 61 vots, a treure'n més de 1.000. Com s'explica aquest increment? Doncs sobretot pel vot de càstig als partits tradicionals.
La gente está quemada, entonces han decidido por cambiar.
Están del PSOE ya hasta la coronilla.
Creo que la gente está un poco harta ya y quiere un cambio drástico. Ha salido este partido político que es nuevo y creo que ha sido como un castigo al PSOE.
I admeten també que la posició del govern espanyol amb Catalunya, massa tova, diuen, ha fet decantar la balança.
No se puede ser tan chulo. No puede ser que uno vaya a Cataluña y no sepa dónde está porque no entiende los letreros de las calles.
Porque yo creo que la mayoría de los españoles no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el PSOE con los catalanes. Tampoco veo que el PP haya hecho nada por remediarlo.
I sobretot ha convençut entre els nois joves que, a falta d'oportunitats, no els queda altre remei que recollir olives i fruita al camp.
En les últimes hores també s'ha fet viral un fil a Twitter d'un professor de secundària de Torremolinos, a Màlaga. El mestre, que es defineix obertament com a homosexual d'esquerres, critica el paper de l'ensenyament i d'ell mateix com a professor d'història uns alumnes que van néixer l'any 2000, que han fet 18 anys els últims mesos i que les primeres eleccions en què han pogut votar s'han inclinat per l'extrema dreta. El professor, que té el nom d'usuari Juanito Libritos a Twitter, parla concretament de 9 dels seus últims alumnes, 9 nois que defineix com a joves normals, educat, de poble, de famílies humils, però sense grans problemes. El Juan, que així es diu el professor, fa un retrat robot del tipus de nois que s'han abonat a Vox. Joves que a classe es mostraven molt molestos i ultratjats pels immigrants, sense cap motiu aparent, que desconnectaven quan es parlava de feminisme, que tenien un sentiment de catalanofòbia extrem i un suport exagerat i mal entès cap als símbols espanyols. El docent explica que tots aquests comportaments que anava veient en dies diferents segons el tema que tractava s'anava repetint, però en cap moment li va donar importància perquè creia que eren criaturades i un patriotisme mal entès. Ara, però, lamenta no haver detectat que el feixisme estava creixent a les aules en un entorn suposadament obert a totes les cultures i tolerant amb professors que, com ell, es defineixen obertament com a gais. De fet, en Juan explica que aquests joves van tenir missatges de gratitud enorme cap a ell quan es van graduar l'estiu passat, que li van fer mil i unes regals i abraçades respectant-lo i apreciant-lo com a homosexual. El fil de Twitter parla de fracàs de la societat i del sistema educatiu i posa l'accent en el fet que l'Institut mai va parlar-los de la importància de la democràcia i dels perills del feixisme, que els va detallar com havien estat les espècies humanes fa milers d'anys, però que no va insistir en la deriva que viu Europa políticament. Fins i tot alguns els va explicar el franquisme i apunta que, vista en perspectiva, no ho devia fer gaire bé. Per això conclou, ara se sent que està de dol, perquè l'escola, diu, no ha sabut explicar-los la importància d'unes eleccions. Una papereta amb què juga el destí i el dia a dia de tots, també dels que no són com ells, és a dir, dels que no són homes, heterosexuals, blancs, mitjanament catòlics i de dretes. Déu-n'hi-do. Ahir a la nit el Sense Ficció de TV3 també va aprofundir en les entranyes de Vox amb l'emissió del documental Vox, l'ambició, de Santiago Abascal, realitzat per Euskal Televista, la televisió basca. Aquest treball, que repassa els inicis del líder de Vox a les noves generacions del PP al País Basc, va obtenir ahir un 25,3% de quota de pantalla, que és una barbaritat. Això vol dir que el van veure 675.000 espectadors, que és molta gent per veure un documental. Un dels seus companys d'aquella època, Borja Semper, posa la llaga en algunes de les contradiccions programàtiques, i Santi Abascal li replica.
Nunca nadie en aquel momento, y ahora tampoco en el Partido Popular del País Vasco, cuestiona el concierto económico. Tampoco Santi Abascal en aquel momento.
Yo cuando militaba en el Partido Popular del País Vasco era un indio y ahora soy un jefe. Con un partido no se puede compartir todo. Yo mismo, como presidente, no tengo por qué compartir todo el programa político de Vox.
El documental també es fixa en el finançament del partit. Vox defensa que el principal ingrés econòmic que tenen és dels afiliats, però molta gent ho posa en dubte. Entre ells, qui va ser president de Vox a Badajoz, Carlos Aurelio Caldito.
están inflando el número de afiliados y demás para falsear la contabilidad y engañar al Tribunal de Cuentas. Todas las cuotas de los afiliados van a parar a una cuenta corriente del señor Iván Espinosa de los Monteros, que fue el primer secretario general de Vox desde que está el señor Abascal como presidente. Vox es una estafa piramidal, no me cabe la menor duda.
També s'apunta finançament d'organitzacions ultracatòliques com Hazte Oír o el Yunque, un lobby catòlic d'origen mexicà. Abascal, però, evita definir-se com ultradretà.
Bueno, la ultraderecha es una posición autoritaria que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en la división de poderes y que no cree en el sistema democrático. Y yo creo en todo eso.
D'aquest ascens de Vox, escoltem el comentari que posa el periodista i col·laborador del Món RQ, Toni Aira.
Surt Santiago Abascal i diu: cuando militaba en el PP era un indio, ahora soy un jefe. Quina fixació que té l'espanyolisme més rampant amb els pobres indis. En tot cas, vist de prop, Abascal m'inspira sobretot a reversionar un refrany ben popular així: qui corps cria, els vots li treuen. Els ulls d'entrada ens han quedat a tots com a plats amb els seus 12 diputats andalusos, però com a mínim els del PP no podien dir que no estiguessin avisats. L'excel·lent reportatge de la tele basca ho deixa clar en diferents moments, com quan un home, assistent en un acte de Vox, diu diàfanament què l'ha fet optar pels de Abascal: lo de Catalunya, lo del País Vasco e ir contra todo eso. Recorda, sens dubte, allò de ¿dónde se firma contra los catalanes?, de les taules petitòries que va muntar el PP fa més d'una dècada en teoria contra l'Estatut. Doncs això, i ara au a córrer al darrere a veure si atrapen el monstre que han creat. El PP ho mereix, la pena és que la resta també ho hàgim de pagar amb ells.
Repeteixo l'audiència del reportatge de Vox, 25,1%, finalment, 25,1%, 712.000 espectadors. És una audiència extraordinària per un documental. Repetim, 25% de quota de pantalla, 25,1% concretament, segons pot dir-vos RAC1. Encara sobre les eleccions d'Andalusia, Quim Torra ha presentat una querella per injúries i calumnies contra el candidat de Ciutadans d'Andalusia, Juan Marín, per aquelles paraules que va dir, recordem, a Canal Sur.
Que los que la hagan, que la paguen. Que los que insulten a los andaluces, como están haciendo señor Torra y compañía, que dicen que los andaluces tenemos un gen menos que los catalanes, que somos más flojos, que somos más vagos.
La querella diu que Marín ha atemptat contra la dignitat del president per aquestes paraules falses i també denuncia que el va insultar de manera vexatòria dient-li colpista, covard i supremacista en un vídeo que va penjar després al Twitter. Marín li ha contestat via Twitter, diu que continuarà dient el que pensa i que no li fa cap por trobar-se amb ell als tribunals. Per vexatori, el tracte que Dinamarca dona als immigrants pendents de deportació. Estem parlant molt d'Andalusia i de Vox. Però la resposta a la immigració, de vegades, fa por. El govern de Dinamarca, una coalició de liberals i de l'extrema dreta, ha decidit enviar a una illa deserta els delinqüents estrangers que estiguin pendents d'expulsió del país o tots aquells que no puguin ser deportats. L'objectiu és aïllar tant com sigui possible els estrangers que hagin comès actes criminals. El centre està previst que entri en funcionament d'aquí 3 anys a l'illa de Lindholm, un espai de 70.000 metres quadrats que fins ara havia servit per fer experiments amb animals amb malalties contagioses. De fet, és una pel·lícula de por. De fet, només hi ha laboratoris i un dels dos ferris que hi arriben es diu Virus. En aquest sentit, la mesura també contempla reduir l'horari dels ferris que connecten amb l'illa i n'apujaran el preu per evitar retorns. 2:45, Pedro Sánchez canvia d'estratègia i el mes que ve portarà els pressupostos al Congrés, tot i que no té assegurat ni de bon tros que es puguin aprovar. De fet, amb aquesta maniobra pretén pressionar els partits independentistes després de la irrupció de Vox d'Andalusia. Sánchez ho va anunciar ahir en una entrevista a Telecinco.
Yo espero contar con esos apoyos, desde luego contamos ahora mismo con el apoyo de Unidos Podemos, esperamos contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y tendemos las manos y los puentes al resto de grupos parlamentarios. En todo caso, el Poder Ejecutivo va a hacer su tarea. Otra cosa es que el Poder Legislativo, por las razones que considere oportunas, rechace esos presupuestos. Pero van a tener que explicarlo, porque son unos presupuestos que van a reconstruir el estado del bienestar y que van a ser unos presupuestos sociales.
Sánchez havia decidit que no presentaria els comptes si no tenia prou garanties per part d'Esquerra i el PDeCAT. L'ascens de Vox i també les últimes protestes a Catalunya han fet canviar d'opinió el president espanyol i ara el pilota està a la teulada, diu, dels independentistes. Si no se'n surt, continua sense aclarir què farà. Des del PP, l'anunci no és res més que una cortina de fum, segons deia Dolors Montserrat, la portaveu del PP al Congrés, a la nit a 8 TV.
Probablement puguin anar a Consell de Ministres, però crec sincerament que no seran aprovats i el millor el que farà serà prorrogar uns pressupostos del Partit Popular, els més socials de la història de la democràcia, on el propi Partit Socialista va votar que no.
Mentrestant, a Catalunya, el PSC tanca definitivament la porta a negociar els pressupostos si els independentistes no aproven els números de Pedro Sánchez. 1.200 persones han participat al referèndum sobre la monarquia que es va fer ahir a les universitats de Barcelona i Pompeu Fabra. El sí a favor d'abolir-la i instaurar la república es va endur el 96% dels vots. Avui la iniciativa es farà al campus de Terrassa de la Universitat Politècnica. Els organitzadors destaquen que en les primeres consultes d'ahir la participació ha estat més alta fins i tot que en les eleccions al rectorat de les universitats. El referèndum sobre la continuïtat de la monarquia van començar la setmana passada a l'Autònoma de Madrid. En pocs dies la iniciativa s'ha estès en més d'una trentena d'universitats de tot l'estat. Dos quarts de nou. Letícia Dolera es defensa havia comunicat de les acusacions d'Aina Clotet. L'actriu la va acusar de discriminar-la per estar embarassada quan ja l'havien seleccionat per fer un paper protagonista a la sèrie Déjate llevar, que Letícia Dolera és la directora. Aina Clotet explicava que va demanar que s'avancessin les seves escenes de sexe i que es gravés abans la seva part de la sèrie per poder-ho compaginar tot. També va oferir costejar ella qualsevol retoc tècnic amb efectes especials per dissimular o amagar la panxa. I malgrat entendre que era un daltabaix i que podria suposar una despesa econòmica, creia que era factible. Sobretot es queixava que no s'havia ni intentat. Ara, Dolera ho nega tot. De fet, literalment, en el comunicat d'avui, diu no era possible un pla de rodatge alternatiu ni avançar les seves escenes perquè ja anàvem justos de calendari. Argumenta també que la complexitat de tot plegat rau en el fet que la sèrie roda en 62 llocs diferents, compta amb 94 actrius i actors i que implicava que 4 actors perdessin la seva feina. En Ves també diu que no es podia ajornar el rodatge a mig any perquè allò donés a llum. En aquest cas, més de 100 persones haurien perdut la feina. El que sí que admet Letícia Dolera és un error de comunicació perquè, diu, van començar a fer un càsting per substituir Aina Clotet sense que l'Aina ho sabés. Li anaven a explicar de seguida, diu, però una tercera persona se'ls va avançar. Ai, les terceres persones. Letícia Dolera és un gran mal de la humanitat. Que millor aniria al món si no hi haguessin terceres persones. Letícia Dolera també explica que en la producció han treballat 5 dones embarassades, entre elles dues actrius que estaven de 5 i 8 mesos, i lamenta no haver pogut trobar una solució pel personatge que havia d'interpretar l'Aina. Per això, diu, li van oferir un secundari. Finalment, l'actriu i directora lamenta que tota aquesta polèmica s'hagi fet servir per desacreditar el moviment feminista que, diu, és tan necessari en la nostra societat i també per qüestionar el seu compromís de tants anys amb aquest moviment. Atenció a aquesta història que publica la Maica Navarro a La Vanguardia. Uns lladres van assaltar una dona de 80 anys a casa seva a Santa Coloma de Farners, la van retenir, la van pagar i la van amenaçar durant 3 quarts d'hora. I tot per acabar-se emportant 40 euros i algunes joies. Va passar la matinada de diumenge. Un dels tres agressors es va quedar tota l'estona al costat de la dona mentre li pagava perquè confessés on guardava els diners. Això, malgrat que ella insistia que no en tenia. Al final li va acabar clavant un cop del clatell i li van haver de posar punts a l'hospital. Ara la dona, de 80 anys, s'està recuperant a casa dels familiars. Aquest no ha estat l'únic incident a Santa Coloma de Farners les últimes setmanes, però la policia encara no n'ha identificat els autors. Podrien-se a la presó. Per què? Per covards. Per covards. Ahir donàvem la informació des d'un cantó. Avui hem d'escoltar l'altre. L'Hospital de Palamós nega cap negligència a la mort d'una dona de 84 anys que va passar 7 hores esperant urgència. L'hospital creu que encara que se l'hagués atès abans probablement hauria mort. Ho explica el director del centre, Xavier Pérez.
El resultat final és complicat d'avaluar, però probablement no seria diferent davant la situació de la pacient, com va evolucionar i la morbiditat que tenia de base i les seves complicacions.
El 15 de novembre, el dia que va morir la dona, hi havia molts pacients. Si el temps d'espera és de poc més d'una hora, aquell dia estava per sobre les 5. L'hospital també revisarà els protocols d'atenció en llargues esperes. La Generalitat assumirà la gestió de l'Hospital de Reus i es farà càrrec del deute milionari que arrossega. El polèmic traspàs al CatSalut, llargament esperat i reivindicat des del territori, es farà efectiu l'any vinent. Des de Tarragona, Esteve Giral.
D'ençà la inauguració el 2010 del nou Hospital de Reus, un edifici molt i molt ambiciós construït per l'Ajuntament, l'Hospital de Reus ha passat per moments molt i molt complicats. De fet, encara duren els problemes i a l'últim any el dèficit superarà els 2,5 milions d'euros. Adrià Comelles, el director del CatSalut.
I això fa que sigui molt difícil que des d'un ajuntament, encara que sigui un ajuntament mitjà o gran, es pugui garantir estabilitat i continuïtat en la prestació dels serveis de salut.
El consistori reusenc mantindrà la propietat de l'edifici.
El grup japonès Rakuten estudia portar Barcelona a la seva seu europea. Fins ara l'ha tinguda a Luxemburg, però el nom de la capital catalana ha agafat pes els últims mesos. La companyia nipona hauria explicat el projecte al president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que els hauria garantit la seguretat econòmica i jurídica. Rakuten ja té a la ciutat la seu de continguts digitals, l'antiga Waki Televisió, i ha fet inversions com ara el patrocini del Barça. En cas de fer el trasllat cap a Catalunya, compraria un edifici emblemàtic de la ciutat per ubicar-hi les instal·lacions amb una inversió de centenars de milions d'euros i crearia entre 500 i 1.000 llocs de treball. Barcelona destaca especialment pel port, que és molt important per una plataforma logística de comerç electrònic, i pel projecte digital de la Barcelona Tech City. París i Berlín també competeixen per aconseguir la seu de Rakuten. Qui també té previst instal·lar-se a Barcelona és Leroy Merlin. L'empresa francesa Deo, que aglutina companyies com Aki, Bricoman i Leroy, estudia situar a Barcelona el nou centre de distribució al sud d'Europa. Barcelona competeix amb Gènova i a Marsella per rebre aquesta inversió. Si finalment Leroy Merlin opta per Catalunya, les instal·lacions serviran per distribuir productes per tota aquesta zona i per totes les empreses de la matriu. La Rambla de Barcelona recordarà l'atemptat del 17 d'agost amb una obra de Frederic Amat i la inscripció "Que la pau et cobreixi, o ciutat". La frase estarà escrita en català, castellà i àrab. El memorial s'instal·larà a prop del mosaic de Joan Miró, punt on es va aturar la furgoneta dels terroristes. Una comissió especial ha triat la frase d'entre els milers de missatges que es van recollir després de l'atemptat. De fet, estava escrita en àrab. L'alcaldessa de Colau explica que el memorial intentarà no restar importància al mosaic de Miró.
Aquest memorial també es vol que sigui un homenatge a la pau, a la cultura i a la fraternitat, i per això és molt important aquesta relació amb el mosaic de Miró, no? Una obra d'art que entenem que uns terroristes no han de poder alterar. No podíem fer aquesta concessió de que això alterés el mosaic de Miró, però al mateix temps és en aquella zona on es va aturar aquella furgoneta.
El memorial pel 17 d'agost es farà en dues fases. La primera serà la primavera, quan s'instal·larà la inscripció al dibuix del Frederic Amat. La segona, el 2020, coincidint amb les obres de remodelació de la Rambla, es netejarà i restaurarà el mosaic de Joan Miró. Amb dues paraules, quin fàstic. Veure-ho per creure. Un grup de guies de Pamplona ofereix una visita turística pels llocs per on van passar els protagonistes de la manada la nit de la violació durant les festes de Sant Fermí, de fa dos estius. Repetim. Un grup de guies de Pamplona ofereix una visita turística pels llocs per on van passar els protagonistes de la manada la nit de la violació. Però en quin coi de societat vivim? Explica el tema a l'Espanyol, els guies oferiran aquest tour l'últim dimecres de cada mes, serà de franc, i aquells que vulguin anar han de reservar plaça a la seva web. La primera visita serà el 26 de desembre. Per si no fos prou, comercialitzaran les samarretes que portaven els 5 condemnats per abusos el dia dels fets i calcomanies que imiten el líder de la manada, el Prenda. Diuen que és per conscienciar la població. Mare de Déu, quina... El noi de 24 anys que va tenir relacions sexuals consentides amb una menor de 16 haurà de passar 4 anys a la Garjola. L'Audiència de Barcelona l'ha condemnat per abusos, però els jutges el castiguen al mínim de pena possible, tenint en compte el context de la relació. Benet Iñigo.
Ell volia tenir relacions sexuals i ella també, però com que la noia tenia 15 anys, el seu consentiment no tenia validesa legal. El Codi Penal diu que és un abús. Tot i això, l'Audiència de Barcelona aplica la pena més baixa. Considera provat que els dos implicats van tenir algun tipus de relació sexual i tot apunta, per missatges de WhatsApp, que va ser en penetració. Això implicaria penes molt altes, de com a mínim 16 anys. Però tot i els indicis, el tribunal diu que no en pot estar segur i per això ho deixen 2 anys de garjola per cada relació sexual. A més, també rebaixa la indemnització que volia la Fiscalia a 3.000 euros per la poca afectació de la víctima. De fet, els jutges expliquen que la noia no en va voler donar gaires detalls perquè no volia perjudicar l'acusat. Qui ho va denunciar va ser la mare, que no volia que la seva filla estigués amb un noi 9 anys més gran.
La cartellera renova avui 2 dies abans del que és habitual perquè els espectadors puguin aprofitar i gaudir del Pont de la Puríssima per anar al cinema. Entre les pel·lícules que arriben a les sales hi ha Roma, que és la que va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes, una de les que pinta que pot ser una de les favorites als Òscar, que s'estrena en pantalla gran abans que d'aquí a una setmana s'estreni a Netflix. La pel·lícula la dirigeix Alfonso Cuarón. Només es podrà veure 5 sales de tot Espanya, entre elles les dues que tenen els Verdi a Barcelona. Roma, produïda per Netflix, és la primera pel·lícula de Cuarón des de l'organitzada Gravity. Fa servir el blanc i negre, diuen que és la història d'Alfonso Cuarón, per reviure un any tèrbol de la vida d'una família de classe mitjana a la dècada dels 70 a la colònia Roma de Ciutat de Mèxic. Ja l'ha vist el crític de cinema del món a RAC1, Toni Vall.
Roma només estrena els Verdi de Barcelona i de Madrid i els Albéniz de Màlaga. Encara sort, la sensacional balada de Buster Scruggs dels germans Coen, també produïda per Netflix, només s'ha pogut veure a la tele. Dos films fastuosos, amb un sentit cinematogràfic enlluernador, que no es poden projectar al cine o tan sols amb comptagotes. Antinatural, absurd, un complet sense sentit. L'obra magna d'Alfonso Cuarón és pur cinema, pura narració i pura vida, que batega latent a cada pla, a cada idea, a cada personatge. El seu blanc i negre enlluerna. La càmera sembla que floti mentre captura les essències del sentiment humà. Cuarón ens explica la seva infància, la seva família, la gent que el cuidava i que l'estimava. Ens explica qui era el seu gos, quines pel·lícules anava a veure i per què el seu país vivia temps convulsos quan ell era només un nen. Hi ha una escena a la platja i una escena dins d'un quiròfan que et deixen literalment sense alè, amb el cor exhaust i l'ànima trasbalsada. Guanyarà els millors premis, se'ls mereix tots. Feia temps que no veia una obra mestra. Aneu al cine, sisplau, és molt important. M'ho agraireu.
Per tota la família s'estrena la pel·lícula d'animació En Ralph destrueix internet.
I ara entrem a internet!
Una pregunta. Què és això d'internet?
He de dir que et fa de mal explicar després de la crítica que ha fet el Toni Vall de Roma. Però he de dir que soc molt fan de Romper Ralph.
Ho dic perquè
ara molta, hi ha molta gent que diu no, és que a mi em va agradar molt. I he de dir que vull anar a veure aquesta segona part d'En Ralph destrueix internet. De fet, en Ralph i la seva amiga Vanellope sortiran dels videojocs i s'endinsaran en el món d'internet. La cinta està plena de picades ullet a l'univers Disney i apareixen una versió molt menys ensucrada de les princeses Disney, dels superherois de Marvel i fins i tot dels soldats imperials de Star Wars. Pels amants del terror arriba Suspiria. Amb Dakota Johnson i Tilda Swinton, una pel·lícula sobre una ballarina que arriba a una misteriosa acadèmia de dansa al Berlín dividit pel mur. Va inaugurar Sitges i va comptar amb la, recordem, amb la motiva presència de Tilda Swinton. I encara més estrenes, Robin Hood, una ambiciosa producció de Leonardo DiCaprio, que signa Otto Barthust, el director de sèries com Black Mirror o Peaky Blinders, El regreso de Ben, amb la Julia Roberts, o el drama basat en fets reals, Kursk. Nit d'estrenes musicals, en les últimes hores, dos artistes han publicat els seus nous videoclips i ja s'escampen com la pólvora per les xarxes. El primer és el de l'Alfred García, que ha estrenat De la Tierra hasta Marte. El primer videoclip de l'exconcursant d'OT el va projectar per primer cop ahir a la nit als Verdi de Madrid i en poc més de 8 hores el vídeo de la Tierra hasta Marte ja ha aconseguit 123.000 visualitzacions. Aquest tema és només un petit tast del que serà el primer disc de l'Alfred, d'aquest artista del Prat, titulat 1016. Alfred publicarà l'àlbum divendres que ve, el 14 de desembre. I l'altre artista que avui estrenarà videoclip és Rosalía. És el videoclip de Bagdad, un dels temes més populars a la cantant catalana. El rodatge s'ha fet a París i apareix Rosalía amb una perruca rossa plorant. I és que l'artista dedica el vídeo a tots aquells que li han trencat el cor en algun moment de la seva vida. El videoclip de Bagdad ja té més de 850.000 reproduccions. La competència ja té nou premi al seu prestatge.
Bon dia a tothom des de la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona.
El programa dels Oscars ha guanyat el Premi Nacional de Comunicació a la categoria de ràdio. El jurat ha valorat la combinació de l'actualitat amb una mirada irònica i crítica i també l'agilitat i la creativitat admirable amb què els Oscars el condueixen cada migdia. Els Premis Nacionals de Comunicació es lliuraran el 10 de desembre al Palau de la Generalitat en un acte presidit per Quim Torra. Andreu i Dalmau ja preparen el discurs, però els seus personatges no ho acaben de veure clar.
Serà ple de llaços grocs. A mi no m'hi veureu.
I a mi el que em sap greu que just anirem el dia que no hi ha canapés. Han tret els canapés. Espero que sigui l'últim premi en comunitat autònoma i el proper es doni ja al president de la República. Gràcies, Catalunya.
Hi haurà calés de premi?
No hi ha calés.
Pues jo no hi vaig.
És per fer currículum.
Mentrestant, l'altra part de l'equip, amb Oriol de Balanzó, Natza Ferrer i Tomàs Fuentes també reivindica.
Volíem agrair sobretot als Oscars, que sabem que ens han mantingut durant tots aquests anys a l'equip, especialment a mi, perquè sóc l'únic que sé canviar el tòner de la impressora.
A mi m'han mantingut perquè sóc l'única dona i si m'acomiaden els empapelo.
I a mi, doncs, em manten...
No, Tomàs, és que el teu no ens interessa. És massa, tens massa protagonisme en aquest programa.
A més de la competència... A més de la competència, que per cert és de RAC1, que sembla que se'ls va oblidar el govern de la Generalitat, també s'ha distingit amb el Premi Nacional de Comunicació al canal de notícies 324, el fotoperiodista Tino Soriano, la revista digital Núvol o a la Pop i Corícia Media Club, grup que gestiona diferents mitjans de comunicació del Ripollès. Enhorabona a tots, de debò, un orgull de país amb el 324, amb la Compe, amb la competència, amb el fotoperiodisme, amb una revista digital esplèndida com és Núvol, amb Wallapop i amb Corícia Media Group. Maria Casado és la nova presidenta de l'Acadèmia de la Televisió. És la primera dona que presideix aquesta institució i que rellevarà en el càrrec Manuel Campo Vidal, que ha estat els últims 12 anys. Maria Casado va aconseguir fer viral un vídeo de campanya. La presentadora de Televisió Espanyola assumirà la presidència després d'una votació en què han participat el 45% del cens. Moltes felicitats per la Maria Casado. I els esports amb Repsol, l'Espanyol es classifica pels vuitens de Copa després de guanyar 1-0 el Cádiz amb gol d'Hernán Pérez. Els blanquiblaus van remuntar un 2-1 advers a l'anada amb molt de patiment. Feliç Rubi a la sala de premsa.
Però sempre he tingut fe que el faríem, perquè la segona part m'ha semblat molt bona. Estàvem arribant molt bé per dins, molt bé per fora. Si era qüestió d'encertar alguna. S'ha de reconèixer també el mèrit del porter rival, que ha fet molt bones aturades.
I el Leganés. Avui serà el torn del Barça contra la Cultural Lleonesa, un partit especial a l'estadi després de la mort del president Núñez. Abans de l'inici del partit, previst per 2:15, hi haurà un minut de silenci i els jugadors portaran braçalet negre. A la prèvia d'ahir, Ernesto Valverde va explicar que Núñez va enviar-li una carta abans de l'estiu per agrair-li els èxits de la temporada.
Este año me mandaba al final de temporada una carta, pues felicitándome por el título de Liga, el título de Copa, por cómo han venido las cosas. Me decía que no se imaginaba que cuando me fichó de jugador, que también estaba fichando a un futuro entrenador del Barça, yo tampoco lo imaginaba en aquel momento.
Avui hi haurà encara el funeral, que serà 10:15 del matí a l'església de la Mare de Déu de la Bona Nova, Barcelona. A més, l'espai memorial del Camp Nou estarà obert encara fins a 2:00 d'avui. Va haver molta gent que es van acostar al tanatori, entre els quals Florentino Pérez, el president del Madrid, elogiava la figura de Núñez.
Fue un pionero en lo que es la modernización, la profesionalización, la internacionalización, y hoy podemos decir pues que tanto el Fútbol Club Barcelona como el Real Madrid pues somos, yo diría, los dos clubes mejores del mundo, y mucho tuvo que ver José Núñez en sus 22 años de trabajo.
En plan esportiva, Messi, Piqué, Busquets i Alba descansaran, l'equip però ha recuperat a temps Silesen i Vermaelen. Abans, 8:15, l'Atlètic de Madrid-Sant Andreu amb 0-1 a l'anada a favor dels matalassers i Girona a la vez amb empat a 2 de l'anada. I atenció a aquesta notícia que treu avui en portal del Mundo. El Granada va espiar jugadors, directius i àrbitres amb 5 càmeres ocultes col·locades en detectors de fum. Ho ha denunciat el propietari que va comprar el club a la família Pozzo ara fa poc més de 2 anys. La denúncia a la Granada, presentada a finals d'octubre, apunta com a responsable de la instal·lació del sistema de càmeres l'exdirector d'operacions, compres i infraestructures del club, Ángel González Segura. El club creu que tot plegat suposa un atemptat contra la intimitat. Mentrestant, La Razón ha tingut accés a la declaració del vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, Andreu Subies, davant l'Audiència Nacional. Doncs bé, Subies va admetre el 31 d'octubre, davant del jutge Pedraz, que havia adjudicat obres a dit a una empresa de l'exdirectiu Josep Contreras, Tastavins, quan era president de la Catalana. Tastavins era la mateixa empresa que també va fer reformes a la seva vivenda i al restaurant de la seva dona Cambrils, treballs dels quals Subies, segons La Razón, diu que no sap si hi havia factures. La Fiscalia Anticorrupció sospita que hi va haver un desviament de diners sistemàtic a la Federació Catalana. En futbol internacional, 7a victòria consecutiva del City a la Premier, 1-2 al camp del Watford. El City és líder en 41 punts, 5 punts més que el Liverpool, que avui juga al camp del Burnley.
A Repsol no ens posem etiquetes. Per això ara t'oferim també electricitat. Perquè som energia. Tota l'energia que necessites, sigui la que sigui i siguis on siguis. Informa't ara de la nostra nova oferta d'electricitat i gas natural al 900 11 88 66 o a la luzderepsol.com i beneficia't a més dels millors descomptes en carburant.
Última hora, el Tribunal Superior de Justícia de Navarra ha confirmat la sentència contra la manada. Tot queda igual, és a dir, ni l'endureix ni la rebaixa, 9 anys de presó per abús sexual, és a dir, manté la polèmica consideració d'abús sexual i no pas de violació. I el temps, amb l'Heroi Merlin, Mònica Usart, aquesta setmana és d'aquelles típiques d'anticicló que podrien deixar el temps gravat fins dilluns, no?
Sí, perquè es mantindrà aquesta mateixa dinàmica de temps durant tot el pont, amb sol, amb pinzellades de núvols prims i amb boires, que cada cop seran més persistents, sobretot cap a la Catalunya central i al Pla de Lleida. En aquests indrets es mantindrà el fred al centre del dia, però en canvi a la resta el sol farà que l'ambient sigui especialment suau, amb temperatures d'entre 15 i 20 graus. Entre demà i divendres baixen un parell de graus aquestes temperatures, però tornen a pujar al cap de setmana i sembla que la setmana que ve sí que podrien arribar canvis en forma de pluges i també d'una baixada de les temperatures. I ara mateix tenim 11 graus a Reus, n'hi ha 3 a Girona, 8 a Lleida, 10 a Tarragona i 12 a Barcelona.
Per cert, avui a 10:15, edició especial del Temps a la Carta amb la Mònica Usart. Si voleu saber el temps que farà aquest pont de 4 dies a qualsevol lloc del planeta, ja ho sabeu, elmon@racu.net, elmon@racu.net, i la Mònica Usart us respondrà.
Les botigues que ofereixen qualitat no tenen bons preus.
Ja hem obert al centre de Barcelona el nou Leroy Merlin Urban, la botiga que esperaves al carrer de Fontanella 12. Vine, t'hi esperen les millors idees de decoració per casa teva. Leroy Merlin, dona vida a les teves idees.
Honorat pel trànsit, des del RAC, comptant cotxes, Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs, incidències destacables a aquesta hora. Hi ha hagut un accident a l'A2 que obliga a tallar dos carrils a l'alçada de Sant Vicenç dels Horts i provoca cues de 5 quilòmetres direcció Barcelona. La B24 està tallada a l'altura de Cervelló per enllaçar amb l'A2. Hi ha un quilòmetre de cues en sentit nord i atenció perquè cal circular amb precaució per bancs de boira espessa a l'A2 entre Villagrassa i Soses i a la P2 entre les Borges Blanques i el Batàrrec. Retencions més habituals a la C58 i a la P7, també aturades a la C17 a Parets del Vallès i al Baix Llobregat. Problemes a la C31 i a la C32. S'observen cues al Vallès, a la C16, per entrar a Barcelona, i pel que fa a les rondes, destaquem una congestió en sentit Llobregat bastant generalitzada, però també s'observen cues en els punts d'accés en sentit Besòs. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Compra i munta els teus pneumàtics Michelin Cross Climate Norauto i t'emportaràs fins a 60 euros en carburant i moltes més experiències. A més, amb preus baixos tot l'any.
Consulta condicions a Norauto Ponés. Norauto, empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb una notícia que ens ha captivat de bon matí. A Munic s'ha posat l'arbre de Nadal més car del món. Està fet a base de monedes d'or i està valorat en 2.300.000 euros. Concretament és una veta en què la copa té 2.018 monedes de 30 grams cadascuna i està culminat amb una estrella que inclou una moneda també d'or de més de 600 grams, més de mig quilo. En total, doncs, 63 quilos d'or pur i un valor calculat d'aquests 2.300.000 euros. Estarà exposat fins al 15 de desembre a una empresa de Munic que comercialitza metalls preciosos. Doncs, francament, què voleu que us digui? L'he vist i a mi que no em treguin l'abet tradicional de fulla verda, garlanda, llums i boles de colors. Fet amb carinyo, sense un gram d'or, amb la família allà embolicant, perquè segurament deu ser l'abet més car del món, però també competeix molt fort per ser el més hortera de la història.
El món a RAC1, amb Jordi Bastell.